Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia a totes i a tots els de Sant Cugat i els que no són de Sant Cugat. Tornem a seguir una setmana més, un dimarts més. Converses Consentides a les 12 del migdia, hora de l'Àngelus.
Ei,
Alba, som... Rogeli, com esteu?
Molt bé.
Jo també estic
amb il·lusió, tu, escolta,
fantàstic.
I amb ganes.
Escolta, anem per feina, que hi ha moltes coses avui que m'agradaria fer pinzelladetes.
A veure.
Fer pinzelladetes.
Pinzelladetes.
S'ha de fer una petita pinzelladeta del dia que és avui.
Hombre, 1 d'octubre.
Sí,
perquè ja se'n parla molt i per tant nosaltres també volem fer constància del dia.
Sí.
Però
és
una pinzelladeta.
Però ha passat alguna cosa l'1 d'octubre?
Sí.
2 anys, fa.
Va passar que han passat 2 anys ja. I estem...
I estem allà
entre,
mateix.
Entre nosaltres, entre nosaltres tots els audients.
El més maco que va ser va ser el de Montserrat. Va ser espectacular,
hosti,
sí, això, eh?
Mira, jo diré una
gallina
cosa.
De piel, allò,
jo diré una cosa. Més enllà de la política i del que pensem... Tenim iniciatives importants aquí a Catalunya. Som gent...
Sí, molt imaginativa, gent. Home. Sí, som capaços de
perquè
fer...
A més, a més aquella gent es van quedar fent bivac allà dalt, que no és fer bivac a baix al ras, no, és allà dalt.
Allà dalt.
Molt bé, perquè aquesta gent, a més, és un valor molt important.
Jo sempre dic que la gent que diu que nosaltres perdríem la dignitat, que no sé, nosaltres no perdrem mai la dignitat.
Si no n'hem tingut mai la dignitat.
No la perdrem ni identitat ni anem, mai la perdrem. Per moltes bufetades que ens toquin, mai la perdrem la dignitat.
Som tossuts, tossudament.
Perquè la societat civil és tan o més forta que la política.
Ja ho deia, qui ho deia?
I pacífics.
Qui ho deia, Martí Pol? Això és tossudament...
Tossudament alçats.
Exacte. Per tant, aquests sí que estaven alçats allà dalt. Però portaven llum, això és important. Escolta, bé, deixem això aquí.
Sí,
la gent que faci el que cregui convenient i els que ho facin amb serenitat, amb dignitat i amb seny.
Donem una pista de la convidada?
Si la vols donar.
Ai, mare meva. Ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta. Aquí deixem-ho.
Deixem-ho aquí.
I ara parlem de coses del poble, diguéssim. Hi ha hagut el Tapa, Sant Cugat, hi ha hagut els Caparrot, el Caparrot de l'any.
Que conti que no hem fet cap tapa abans de venir.
No. Hem fet una copa, més que una tapa. Més que una tapa, hem fet una copa. Una copeta.
D'aigua.
Una copeta.
Un carajillo.
Sí. Exacte. El que passa que l'he posat dintre un porró i veure un porró...
Saps d'on ve allò del carajillo?
No, i ara tinc
allà
una altra cosa.
Allà al Maresme, quan venia un, posen un cafè i una copa. Caraguillo.
Ah, caraguillo. Hosti, és bona aquesta.
Hosti, és bona, eh?
I saps...
No sé si és veritat, això, eh?
Però... No, igual.
La meitat si no, no ho ben trobat. Però sí que ho diuen moltes vegades. Com un cafè i una copa, caraguillo.
Ja té una raó de ser. I ara tinc una altra cosa. Sí. Tu saps que és un carajillo pas a nivell? La gent deia, posa'm un carajillo pas a nivell, Ramon.
Un dia.
Carajillo pas a nivell és conyac González Vías i anís les cadenes. Era molt bo, eh? Sí, senyor, eh? Ara estic parlant de fa 2 dies, eh? No fa 2 anys com el Dugo.
Això
no.
A l'hora de l'Àngelus queda bé, això. Està
sí, tant, sí, queda bé.
Sí, sí,
bé,
sí, sí.
Escolta, què ha passat aquest cap de setmana? Ha passat això, moltes coses, no? O algunes.
10 aniversari dels Caparrots.
Dels Caparrots.
Hem tingut el de les tapes que dèiem... el Vilap, la festa de la Verema, també abans del celler cooperatiu.
Que quina pena,
la Verema, la nostra història.
La Verema que abans veies passar els tractors aquí amb els carros aquells, una olor de raïm.
Una olor de raïm, oh, que bo.
És que tot això eren camps de raïms, fins que va venir la filoxera.
Aquí darrere, tot el que és el cap, tot això del Coll Favà, era anar a la quinta avinguda del poble, anar fora.
Eren tot vinyes.
I el carrer Santiago Rossinyol ple de cagades de cavall.
Exacte. Bueno, ara també passa el dia Sant Madí, això.
Sí.
Perdó, el dia de
Sant Antoni.
El dia de Sant Antoni també passa, que de foten unes galetes, pobres animals, que els hi costa molt.
Jo enyoro, aquell poble agrícola, pagès, aquella part tan rústega.
Per això no s'ha de perdre l'esperit de poble. I això ho hem d'intentar lligar-ho, perquè és una ciutat, sí, perquè anem creixent.
Costa perquè el que
ciutat,
venen,
els pobles
costa,
creixen.
Sí, però això costa molt, perquè el que venen a fora, mira el que és, guaita, som la ciutat cara, i molt cara.
Però hi ha barris més cars encara, eh?
Sí, perquè guaita, la més cara. En habitatge i en altres coses.
Marca
però,
Sant Cugat.
Sí.
Bé, però això dona prestigi.
Sí, però jo no penso sé que una cagada d'entrar tant al carrer Santiago Rossinyol no estaria malament, no estaria...
per recordar el poble que tenim.
Per tant, caganers, poseu-se d'acord i aneu al carrer Santiago Rossinyol.
Ai, que ens fotran. Ai, la publicitat, els publicistes, la gent el comerç de Santiago Rossinyol, no, que et perdonin.
Però està bé no perdre l'esperit del poble, jo crec que això és molt important.
Nosaltres estem intentant recuperar l'esperit del poble, convidant a totes les senyores de Sant Cugat.
Dones per mi.
Per tu, dones, per mi, senyores, que d'alguna manera doncs, tenen una certa importància aquí a Sant Cugat.
Mira, t'explicaré.
És que són les que segur que entenen molt millor l'esperit de poble. Les dones segur que entenen molt més l'esperit de poble que no pas els homes.
Sí?
Jo estic segur.
Sí, home, i fan.
Tenen una
però això és de...
especial... No.
Això és una mica d'allò, un tir d'aquell de 3 punts, diguéssim, allò...
No. És una percepció que jo sempre he tingut, que les dones... s'hi fixen més en les coses, en les petites coses.
Què m'has de dir a mi si tinc 7 germanes, jo? Vull dir, què m'has de dir? O sigui que ho tinc per tots els fronts, vull dir.
Com diu el poeta, sigues fidel a les petites coses, ho deia Vinyol, això és un poeta molt maco.
Sí.
I per tant, a dir, les dones, els detalls i tot, per exemple, doncs són més perceptives amb aquestes coses. I a mi em dóna la sensació que tenen molt més interès des d'un punt de vista històric que no pas els homes. El relat dels homes.
Possiblement.
No ho sé,
jo, d'alta manera...
No és pilot en absolut.
Home, no, ja ho sé, no, ja et conec, Álvaro. No. Un president com tu no pot fer una cosa d'aquestes.
Ara, de cada bé en sap.
Sap, sí, i tant, sí, en sap. Escolta'm una cosa, ara que dius això de dona i senyora i dona, jo vaig viure un cas molt... És que sempre tinc ganes de dir, no me'n recordo. I avui dic, va, avui diré.
Vinga.
Hi havia un client que jo tenia... que es va enfadar molt perquè un dia un tècnic nostre va anar a casa seva a fer una feina i li va dir, és que la seva dona m'ha dit que la senyora ha de fer feines i l'home aquell es va enfadar tant, millor dit, es va emprenyar tant perquè li deia senyora a la senyora de fer feines i dona a la seva dona. I ell entenia que dona era prioratiu, no?
I senyora era una cosa més de prestigi.
Exacte. I es va enfadar, però tu no saps com. Ui, va trucar el cap nostre en aquell moment... I ui, li va fer una bronca important. És a dir, que això de senyora, que dona, senyora,
el dona és
complicat.
És molt més col·loquial. En català la dona és més col·loquial. Però a mi, senyora, té una prestància una miqueta més d'alçada burgesa, diríem, de la burgesia i de la...
Bueno, és que,
tu, burgesa, és a mi m'agrada que...
A Vallaterra...
A mi m'agrada que jo digui dona i tu diguis senyora,
clar,
perquè així hi ha els dos termes. Escolta'm, jo no sé si el tècnic de so, en Josep Maria Casas, el gran tècnic de so que tenim aquí, ara el farem treballar una miqueta, que passem a publicitat, perquè hem de presentar
l'importància del programa. Una convidada d'honor, avui.
Musical. És
una convidada d'honor.
Musical. Doncs passem a publicitat, sisplau.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @cugatcat i al nostre perfil de Facebook. Cugat.cat. La vida és local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bé, ja tornem a ser aquí. Escolteu, abans de presentar la convidada d'avui, una convidada musical, amb nota musical, ara us pensareu que és una música o que és cantant o així. Doncs aneu errades i errats. Escolta, també volíem recordar que hi ha hagut l'aplec de la sardana aquest cap de setmana, que ho havíem de recordar, però com que ens anava l'olla amb tot això, els carajillos i això, no? I ens n'hem oblidat.
Hi havia molta gent ballant o no?
Sí, molta, molta.
No hi vaig poder assistir.
Jo vaig ser a la tarda. Molta gent ballant,
o sigui, la gent,
hi va haver un concurs,
hi havia concurs
també, uns premis també per la gent que havia fet apostat en una mena d'apostes també, he comprat tires d'aquelles i s'emportaven...
Però què, les apostes que era? Aviam qui ensopega primer o com anava això?
No.
Aviam qui ensopega primer.
La figura més maca.
Concurs de colles improvisades també i molta gent. He de dir una cosa, que la mitjana era el teta. d'edat. Jo crec que aquí ens falta alguna...
Aquí ens falta
gent jove que baixi una mica d'edat.
El jovent va amb la Rosalia.
Vosaltres hauríeu de venir per...
Sí, vosaltres amb jovent.
La Rosalia ha fet molt més per Catalunya i per l'idioma català que no
pas aquí. Explica'ls a alguns que encara estan enfadats per allò. Quina era l'expressió aquella?
L'expressió de...
Compleanys.
Compleanys. Compleanys.
Bé, els oients ja han sentit la veu. A veure si algú l'ha endevinat. Li regalem una ampolla de vi.
Què dius ara?
O una copla, o li regalem una copla.
Si han endevinat la convidada.
Va, un caraquillo.
Els que ho sabien a priori ja no tanta. Val, eh?
Sí, no val, que jo bé, ho digui
escolta'm,
no val.
Escolta'm, anem per ella. Escolta, avui tenim el plaer i l'honor de tenir com a convidada a Roser Casamitjana Vella, biòloga.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí i gràcies per intentar compartir aquest moment amb tres impresentables. I escolta, i ara el Rogeli que ens expliqui una miqueta qui és la Roser Casamitjana Vella.
És una persona molt coneguda a la ciutat i abans el que en dèiem Vila de Sant Cugat, poble de Sant Cugat i Valldoreix.
Valldoreix.
I és, tot això va néixer a Barberà de la Conca, que no és Barberà d'aquí, eh? Barberà de la Conca.
Que no és Barberà del Vallès, que això
no,
hi ha una controvèrsia.
No.
És un poble de la Conca de Barberà.
Un poble. Exacte. Ve del poble. I viu a Valldoreix des de l'any 1983. Té dos filles, bessones, una bessonada, i ella, la seva professió és bioquímica. Va treballar més de 40 anys, ha treballat més de 40 anys investigant i fent recerca a l'Hospital Clínic de Barcelona i cal dir que també, bé, a tot aquest tema ja l'ampliarem una miqueta quan ella...
Ens l'ampliarà ella,
evidentment, però també ha estat molt posada en el tema polític. Ve del PSUC, ens ha explicat, del PSUC, i també va estar amb Iniciativa per Catalunya i Alternativa, i una persona molt preocupada pels programes que presentaven, això ja com a partit, però també com a persona, per tot el que fa en el món de la igualtat home-dona, habitatge, pobresa infantil, el lloguer, persones vulnerables, etc. Per tant, una persona molt nostrada, molt santcugatenca i també molt preocupada per la nostra societat, en aquest cas, propera, que és Sant Cugat. Benvinguda.
Doncs vinga.
No sé si t'han fet un retrat així, un flash ha sigut
no,
això,
no,
eh?
No, m'heu fet un flash, però un flash que s'equival exactament al que ha sigut la meva vida, fins aquí on t'has explicat tu. I doncs sí, jo vaig estar a Barberà de la Conca fins als 15 anys, per tant, i allà, pues, això, ja que ho he explicat abans de la barema i tal, allà sí que anàvem a baremar, saps? Jo això ho havia fet jo personalment.
A baremar, no a baremar.
A baremar.
Allà li dèiem bermar.
El meu poble
es deia Barmà, que suposo que està mal dit des del punt de vista del català escaient, però és com se li deia, val? I per tant, doncs era això.
I t'havies posat el cup allà a trepitjar?
No, perquè quan en la meva època ja no es trepitjava el raïm així, es trepitjava d'una manera bastant, diríem, primitiva, però no pas amb els peus.
Ja hi havia màquines manuals.
Ja hi havia màquines manuals, efectivament. Sí, sí.
Què en recordes d'aquella època?
D'aquella època jo la recordo com una època feliç.
D'aquí Sant Cugat o de la teva
infantesa? De l'època de Barberà, tu et refereixes, doncs aquests 15 anys jo la recordo com una època feliç, on jo feia, diríem, de pagesa quan no anava a l'escola, veritat, pues això al Barmal, collir patates, collir pomes, per exemple.
Perquè vas estudiar a Barcelona.
Jo vaig estudiar a Barberà fins al 5è de batxillerat, amb un mestre que ens ho ensenyava tot. Religió, literatura, química, física, tot. Era un home tot terreny.
Com a Galasqueta.
Sí, sí.
Sí, exacte, aquest tipus d'escoles que hi havia allà, fins que llavors ja vaig anar a Reus a fer 6è i preuniversitari. Però era aquest mestre que era aquests tot terrenys que s'havien
de... Sí, de poble.
De poble. I llavors ens anàvem a examinar a l'Institut Gaudí de Reus, llavors es deia Institut Gaudí, que marxàvem a les 7 del matí, tornàvem a les 8 del vespre, i era una cosa molt curiosa, començàvem a les 9 matemàtiques, a les 10 física, a les 11 gimnàstica, a les etc.
I canviava...
Una cosa molt, molt original.
De tota manera t'interessa el que ha fet aquí, a Sant Cugat. Per tant,
això era, diríem, doncs...
Dels 80 i pico, doncs, que vas venir aquí. Vas venir aquí a casada, de soltera...
Jo vaig venir aquí aparellada, diguem-ho així. I aquell mateix any que vam venir van néixer les bessones i a partir d'aquí, doncs, jo ja he fet vida sempre, Sant Cugat, Valldoreix, sempre.
Ara, com ho veus, això de que la injusta democràcia faci que una iniciativa per Catalunya, que ha fet bastant i molt per aquí a Sant Cugat, no estigui ara en el govern?
Doncs mira, no cal que et digui que em sap un greu espantós.
Clar, perquè
jo
penso
que sobretot
fet...
pels motius que, sí, que sí, això sí. Ha passat.
Però una llàstima, que jo penso que feia un paper molt important.
Clar, que no és un motiu ideològic, perquè la ideologia continua, sí, continua i és la mateixa. És més, jo crec que vam insistir en posar-hi sobretot doncs, els aspectes socials i els aspectes que abans ha citat el Rogeli socials, diríem, i que per una no entesa i una falta d'organització, si li voleu dir així, o d'estratègia global a nivell de Catalunya, doncs els vots es van dividir i ens vam quedar fora de la... de l'Ajuntament per primer cop en tota la democràcia.
Això, ahir estava escoltant una emissora de ràdio i sembla ser que durant la història, almenys la història de casa nostra, ha anat passant que els partits que diguéssim d'esquerra, per dir-los d'alguna manera,
que han influenciat que els altres partits...
tenen tendència a anar-se dividint, a anar-se esmicolant, cosa que no passa tant, almenys, amb els partits de l'altra banda, partits de dreta. Per què passa això?
No sé, és una cosa que està, jo crec que està ben demostrada, que això ha sigut així, és així a Catalunya, és així també jo crec que a la resta d'Espanya, i ho hem vist ara, doncs, no? Ho estem veient ara fa poc. No sé si és que prioritzem tant la ideologia i per un allò que se'n diu en castellà, aquí també allà estas pajas, doncs som capaços de trencar una cosa que evidentment...
El que passa és que la vocació aquesta d'estar sempre a l'oposició... Moltes vegades el que estàs a l'oposició sembla que no faci res, sí. Però sí que condiciona sí. A molts partits que han sigut potser de dretes, que ara han agafat les reivindicacions que l'esquerra feia fa molt temps. I per tant hi ha hagut grups de dretes, en certa, que es diuen de dretes moderades, que han anat passant una mica cap sí. Al món de les esquerres moderades. I les esquerres més radicals s'han convertit potser més en temes identitaris, diríem, no? Per tant, doncs, ara la política d'esquerres, el revolucionari, és un independentista. No és una persona que vol dir que ideològicament pensi que realment els valors de les esquerres funcionin. És curiós, vull dir que això
jo
pot
sempre
ser...
Ho he dit, jo sempre ho he dit, és una teoria meva, i ho he comprovat, diríem, en la meva estada aquests 8 anys a l'Ajuntament, que efectivament aquests partits, jo no li diria de dreta, però diguem-li de centre-dreta, si li voleu dir així... o, dit d'una altra manera, doncs els que governaven, Convergència, etcètera, jo crec que sí que han anat adoptant les formes, el llenguatge i fins i tot la manera de fer, o algunes maneres de fer que es consideraven fins fa poc doncs, típiques i paradigmàtiques de l'esquerra, amb el llenguatge feminista, per exemple, i amb les seves posicions en quant al feminisme, les seves posicions moltes socials, per exemple, doncs el tema de l'habitatge, fins i tot el tema de la pobresa energètica, el tema ambiental o ecològic, si li voleu dir així, jo crec que s'ha anat infiltrant a el que serien els partits que continuo. No sé si m'equivoco, però que poden etiquetar de centre-dreta. Sí. Jo crec que sí, que aquests llenguatges, no sols el llenguatge, sinó també les maneres de fer i les actituds i les formes s'han anat adoptant.
De tota manera, no ho sé, ara estic dient coses... No creu que, per exemple, amb el tema del procés aquí a Catalunya concretament, també s'està confonent molt i els que són més de dretes o més d'esquerres o de centre-dreta o centre-esquerra posen entremig a l'independentisme com a esquerra i en canvi no estan esquerra el partit, la ideologia del partit, però el fet de ser independent sembla que sigui més d'esquerra i no ho són. No hi ha una mica de lío i de confusió i crea una mica de confusió ideològicament
parlant? Jo crec que és que aquí,
doncs,
o fins ara, tot el que s'ha considerat com el procés o l'independentisme es considera com un nucli estàtic i damunt compacte i damunt idèntic. Okay. Jo crec que no és veritat. És a dir, dins de l'independentisme, suposo jo que hi ha gent doncs, d'extrema esquerra, fins i tot, d'esquerres, centre-dret, o sigui que hi ha de tot,
de tot
com a la vinya del Senyor.
Sí, sí.
El que passa que, esclar, vist com a moviment, doncs amb un objectiu i amb unes característiques, sembla una cosa compacta, però jo no crec que ho sigui. I la prova la tenim sense anar més lluny en el propi govern de la Generalitat, que representa que tots dos són independentistes i ni l'estratègia ni les formes coincideixen.
Gent que mai s'havien posicionat en quant a l'independentisme, ni mai havien comentat l'independentisme, de volta un dia
Tots són independents.
Escoi, escolta, què ha passat aquí? No? O sigui, jo crec que hi ha un cacau aquí de barrejar d'ideologia amb el sentiment...
De la Rosella, part de la política és la societat civil d'aquí. Això,
això a mi m'interessa
més. Això sí que valia la pena que parléssim una mica d'en tu. Tu has estat vinculada amb molts moviments...
Bé, jo he estat vinculada sobretot, en el començament de tot, a les AMPAs, tant del Col·legi Catalunya com de la pròpia Escola Bressol, de Vall d'Oreix, on anaven les meves filles, com després de l'Escola Municipal Victòria dels Àngels, que les nenes van anar també a música. Aquesta era la meva tal. I després jo he estat implicada amb entitats, sobretot jo crec, de tipus cultural. Doncs des de, en el seu moment, l'Orquestra de Sant Cugat, les joventuts musicals,
Pedra i Sang,
efectivament, des del seu inici, des del seu naixement, etc. No?
I la Fundació Sant Cugat, que
la Fundació Sant Cugat.
Veiem per allà també.
Sí, la Fundació Sant Cugat, que en aquests moments jo diria que està hivernant, deixeu-m'ho dir així, però que va tenir els seus moments gloriosos.
I tant.
I jo crec que va tenir els seus moments gloriosos, tant a nivell social com polític, perquè doncs, va fer el primer congrés de la ciutat, si no m'equivoco, quan el Lluís Recoder havia d'entrar com a alcalde, i jo crec que realment li vam fer un bany de ciutat al Lluís Recoder,
sense
ganes d'ofendre ningú, com podeu suposar, però jo crec que en aquell moment va ser important, i la gent que hi va intervenir jo crec que eren gent que coneixia bé la ciutat, i des del punt de vista social, polític, econòmic, cultural, jo crec que va tenir un paper molt important. Vam fer un segon congrés que també va tenir el
era
seu...
Era cada 4 anys, no?
Que era cada 4 anys. I el tercer que ja va, la cosa ja va estar més...
Més diluïda.
Més diluïda. Més
home, gent molt influent del poble hi havia, no? Sí. El Tortosa, el Joan Tortosa, el Bordes, el De Pablo... Gent que han fet molta feina en aquest poble, que han donat molt, i que són gent que cal tenir-los molt en consideració, perquè Sant Cugat cultural, Sant Cugat poble, Sant Cugat ciutat, que som ara, no seria sense tota aquesta gent que vau fer molta feina al seu moment.
Jo diria més gràcies a la Fundació, es va recuperar la Universitat Internacional de la Pau. Perquè s'havia deixat de fer durant 2 anys la Universitat de la Pau per desavinences amb la direcció i amb el Joan Aymerich en el seu dia. Llavors els que estàvem dintre del congrés portant el tema social així, conjuntament amb la Dolors Renau, que ara ens ha deixat fa pocs dies, vam iniciar, i amb la Neus Sotomayor vam iniciar un nucli per recuperar la Universitat de la Pau, i llavors vam posar fil a l'agulla, i per tant s'ha de reconèixer que el congrés del primer congrés de la ciutat es va recuperar a la Universitat de la Pau. O sigui que va servir per alguna cosa.
Jo crec que això és important, i recordeu també que una de les coses que hi havia a la part cultural, ja em refereixo, era allò de l'art de debat, que va tenir també un ressò important, que hi van participar la major part dels artistes de renom d'aquí de Sant Cugat, aportant obres, permetien una visita als seus tallers de feina, amb la qual cosa...
Vam iniciar el tema del Festival de Poesia.
També.
Va començar amb l'Art de Debat. Vam fer un cicle també de poesia, i després es van agafant...
Si te'n recordes, se'n deia Postres de Poeta. Recordeu que hi havia doncs, una sèrie de restaurants que s'hi afegien, i llavors doncs, tu quan arribaves al postre demanaves quina poesia volies. Jo penso que va ser una idea molt original i molt transversal, i que podia abarcar molta gent que mai, en altra circumstància, hagués escoltat poesia, probablement.
Si no recordo malament, em sembla que el concurs de pintura ràpida també va començar...
Això era abans.
El concurs de pintura ràpida va començar al Canals, en el seu dia, a través d'Amics de Sant Cugat.
Exacte.
Sí. Amics de Sant Cugat teníem una... El Toni també va estar a la Junta.
Després va agafar l'Ajuntament de Sant Cugat, va desaparèixer, i ara sembla ser que es torna a recuperar. Es vol tornar a recuperar, parlant l'altre dia amb un tècnic de l'Ajuntament, sembla ser que es tornarà a fer, no sé si coincidirà amb la festa major o no, però
quan
que es vol recuperar.
Quan vam estar amb el concurs de pintura ràpida dels Amics de Sant Cugat, vam suggerir que es pogués dir un nom. Llavors vam suggerir a Amics de Sant Cugat que escrigués Francesc Cabanes, no Miquel Cabanes, Francesc Cabanes. I em sembla que això va durar en el temps, però després s'ha anat diluint. Però el nom pròpiament era el concurs de pintura ràpida, no tenia nom, i a Amics de Sant Cugat li vam posar el nom del Francesc Cabanes, perquè Francesc Cabanes Alibau, que és el germà del Miquel Cabanes, de la família Cabanes, també era un pintor de reconegut prestigi i potser més paisatgístic.
Va tenir molta força en l'època de festes majors i tot això, venint d'aquí dels Amics de Sant Cugat. I que, el que m'agrada sobretot d'això, que ara ens deia la Roser, de les entitats aquestes i de la participació de les entitats, és que és bo, i aquí a Sant Cugat passa molt, que ja la mateixa gent van d'una entitat a l'altra, o sigui, sí. hi ha un moviment...
Hi ha 500 persones
exacte,
que estan a tot arreu.
Que van, aquest està aquí, està allà...
Però van canviant, es van afegint,
Sí, sí, se'n van uns, totes les altres, però van...
Sí, és com un corralet,
Passa una miqueta, i això no vull dir ni criticar, passa una miqueta com els actors de TV3, per exemple, les sèries, tots van una sèrie, l'altra, i aquest mateix, i al final quedes una veu...
Però tu vas als barris de Barcelona, a Gràcia, Sants i així, sempre hi ha unes 100 o 200 persones que estan
els que
mouen, que es mouen.
Els que mouen el cotorro.
Sí. Per tant, hem de dir, doncs, això és simptomàtic sociològicament de tota la ciutat i tot el poble.
És bo que quanta més gent hi hagi millor, però és bo que la gent es vagi també movent d'una entitat a l'altra, i ara muntin això, i ara facin allò, perquè no són iniciatives millor. A més, les iniciatives això es van...
Sí, es van
perdent i es van deixar, vinga, que surti gent...
Bueno, per això la meva idea era que tota la gent que està aquí a Sant Cugat es tindria que vincular amb una entitat de Sant Cugat.
Escolta'm una cosa, digue'm, Roseria, amb això acabem,
Jo és que si no ho dic amb molt. Escolta, ni que sigui un quatre paraules, com veus el nou consistori de Sant Cugat?
Tres paraules. Ja
va, això allò... Forma...
Tres paraules.
Sí, perquè sí, és que hem parlat de política, però no hem parlat de...
No entrarà.
Escolta, jo he de dir que la veig amb il·lusió, perquè nosaltres durant tota la campanya vam estar apostant per un canvi de govern i un govern d'esquerres. Per tant, jo el veig amb il·lusió, espero que facin moltes coses i que tinguin molta sort, per suposat.
Bé, doncs, ho sento, s'ha de tallar, Roser,
moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Albert,
i volia acomiadar aquest programa felicitant els germans Roda de Bellaterra, que han tornat a guanyar un cop més el Mundial de Superbikes de motociclisme amb l'equip Kawasaki, amb en Chris Rea com a pilot.
Jonathan Rea. Cinquè any consecutiu.
Molt bé, doncs felicitats.
Felicitats.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.